Recuperem els bons hàbits i si aquest estiu havíeu deixat enrere el cinema, ara amb els bons propòsits d'inici de curs, ha de ser una de les vostres prioritats. Nosaltres us ajudem cada divendres de la mà de Cineclub Vilafranca, del Miquel Felipe, i us portem tota l'actualitat del setè art, així com les estrenes més destacades i la cartellera vilafranquina. Miquel, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Bé, bueno, ha sigut un estiu una mica menys potent quan estrenes. En general, aquest any ha sigut un any bastant dolent quan estrenes, perquè jo crec que és quan més s'ha notat la vaga d'actors i guionistes que hi va haver a Hollywood a finals del 2023.
Ha repercutit ara.
Jo crec que ara quan és quan més ha repercutit. Les estrenes potents venen el 2026. Ara fa poc, quan a Cinema Espanyol vam tenir la notícia de que Torrente Presidente, la sisena part de Torrente, s'estrenarà al març de l'any que ve. També Mandalorian i Grogu, Marvel anirà forta l'any que ve amb la nova de Spider-Man i la nova dels Vengadores. Per tant, aquest any és una mica fluix, però a partir de l'any que ve ja es comença a recuperar una mica més tot plegat.
Ja remunta, eh? Mm-hmm. Haurem de passar aquests mesos on no faltaran bones propostes que recollirem aquí setmana a setmana. Abans de tafanejar les estrenes, que n'hi ha de potents aquesta setmana, comencem amb el glamour de les góndoles i d'aquesta 82a edició de la Mostra de Venècia. Quin balanç en fas?
Bé, ha sigut notícia justament perquè el president del jurat, Alexander Payne, director d'Entre Copas, Los Descendientes, Nebraska, ara recentment Los que se queden amb Paul Giamatti, doncs el jurat presidit per ell va prendre una decisió polèmica a l'hora de premiar amb el Lleó d'Or la nova pel·lícula de Jim Jarmusch, director amb una carrera ja més que consolidada.
No es qüestiona tant que li donessin el Lleó d'Or a Jim Jarmusch per una pel·li que sembla que és molt bona, sinó que no se l'endués la directora tunisiana que tothom deia que guanyaria, no?, que denunciava el genocidi de Gaza.
Correcte. Sí, finalment semblava molt clar que el Lleó d'Or seria per la pel·lícula La voz de Hind, de la tunisiana Kauter Benhania. I aquesta pel·lícula doncs denuncia justament l'assassinat d'una nena de 6 anys a mans de l'exèrcit israelià a Gaza, i tot semblava molt clar que guanyaria el Lleó d'Or, i finalment no ha sigut així. Finalment s'ha acabat emportant el Gran Premi del Jurat, que és el segon premi gros després del Lleó d'Or, i el Lleó d'Or doncs ha recaigut en mans de Jim Jarmusch en reconeixement pràcticament a tota la seva trajectòria. Que no havia guanyat mai cap festival important, havia competit amb 8 de les seves 9 pel·lícules anteriors a Cannes i no havia guanyat mai. El més que havia guanyat havia sigut el Gran Premi del Jurat per Flores Rotes. I Venècia, igual que va fer l'any passat amb el Almodóvar, reconeixent la seva trajectòria amb L'habitació del lado, doncs aquest any li ha donat el Lleó d'Or a Jim Jarmusch.
La pel·li és bona, no? Diuen que és del millor que ha fet Jim Jarmusch.
Diuen que és, no de les millors, perquè diuen que és una pel·lícula menor dintre de la seva filmografia.
Sí.
Però sí, es veu que dintre del que hi havia competició és molt bona. Però
del millor que s'ha vist en 11 dies, a Venècia.
Del millor que s'ha vist, però clar, La voz de Hint es veu que també justament era de les millors.
És potent.
Sí.
I a més tenia aquest component polític de premiar el que s'està fent a Gaza.
Sí. Era, per una banda, s'han deixat perdre una mica l'oportunitat d'enviar un missatge al món i condemnar el genocidi, tenint en compte que la mostra s'ha bolcat en contra del genocidi.
Tot i que Jim Jarmusch, potser conscient d'aquesta qüestió, llegia unes declaracions que va fer, que deia que l'empatia és l'eina més poderosa per solucionar els problemes que afrontem, i deia que la seva pel·lícula, d'alguna manera, també era política.
Sí, aviam, li ha caigut una mica de pals perquè la pel·lícula està produïda per Mubi, que és una plataforma que es veu que part de la inversió que rep és d'una empresa que financia les tropes israelianes. I ell va dir que ell no estava pendent d'això perquè, que no en tenia ni idea, però ell va condemnar el genocidi dient que la destrucció de Gaza estava finançada per gent d'Estats Units que es beneficiava amb la guerra. Per tant, vull dir, no... també s'ha posicionat en contra.
Està contundent, sí. Mm-hmm. A banda del Lleó d'Or, alguna altra coseta de Venècia? Alguna altra perla?
Bé, és destacable que una pel·lícula catalana, Estrany riu, de Jaume Claret Muixart, ha guanyat el Premi de la Crítica Independent a la millor contribució artística. És destacable també el Premi a millor direcció per una pel·lícula que es diu The Smashing Machine, que s'estrena ara el 3 d'octubre, amb Dwayne Johnson de protagonista, que sembla que buscarà l'Oscar.
La Roca?
Sí. I el premi a millor actor també per a Tony Servillo, l'actor fetitxe de Paolo Sorrentino, per la nova pel·lícula de Sorrentino, justament, que és la que va obrir el festival, que es diu La Grazia. Són algunes de les... A grans trets són alguns dels premis més destacats que hi ha hagut.
Nosaltres saltem de catifa en catifa, perquè d'aquí a una setmana justa posaran la catifa a Sant Sebastià.
Sí, sí, correcte. Aquest any el president del jurat serà Juan Antonio Bayona, amb un jurat que també integraran directors com Gia Coppola, la neboda de Sofia Coppola. I bé, i a competició doncs, hi haurà pel·lícules tan interessants com Mala Suerte, d'Eduard Berger, la nova pel·lícula del director de Conclave, Defens, de la francesa Claire Denis, amb una trajectòria ja molt, molt àmplia a festivals, protagonitzada per Matt Dillon, Històries del Buen Valle, el retorn del barceloní José Luis Guerín, després de molts anys, Mas Palomas, la nova pel·lícula dels Moriarty, directors de Marco, La Trinxera Infinita o L'Oreac, Nuremberg, de James Vanderbilt, que és una pel·lícula sobre els judicis de Nuremberg protagonitzada per Russell Crowe i Rami Malek, Los Domingos, de la directora basca Lauda Ruiz de Azúa, que és la que ens va trencar el cor a tots amb aquella pel·lícula anomenada Cinco Lobitos, i Los Tigres, d'Alberto Rodríguez, el director de Modelo 77 i El Hombre de las Mil Caras i Grupo 7 i La Isla Mínima, també amb Bárbara Leni i Antonio de la Torre, també estarà a competició. Llavors, fora de concurs, és destacable la presència d'Un fantasma en la batalla, d'Agustín Díaz-Yanes, director de La Triste, i Jennifer Lawrence rebrà el Premi Donosti en reconeixement a tota la seva trajectòria professional, i això que només té 30 i pocs anys, per... després de la... Un cop hagi rebut el premi, es farà la projecció de la pel·lícula Die My Love, que va presentar al passat Festival de Cannes a competició.
Serà la gran estrella hollywoodense?
Sí, sí, sí. Una de les grans, sens dubte.
Sempre n'hi haurà uns quants més, no?
Sí, sí, sempre acostumen a venir la majoria dels actors a presentar les seves pel·lícules a Sant Sebastià.
I així prèviament no hi ha hagut cap polèmica, cap debat que envolti el Festival de Sant Sebastià? Comencem en pau aquest any?
Que jo sàpiga, sí, perquè l'any passat hi va haver la polèmica del Pacma, que volia vetar la projecció de Tardes de Soledad, que va acabar guanyant la Concha d'Oro. Però aquest any, en principi, no hi ha cap polèmica.
Tindrem temps de parlar de Sant Sebastià, que comença la setmana vinent, el dia 19, i la setmana vinent també podrem parlar una miqueta de Sitges, que se saben coses.
Sí, sí. Aquesta setmana s'ha anunciat tota la parrilla de programació, encara han de treure la graella, però s'ha anunciat tota la programació, els premis honorífics, i anirà potent, sens dubte, aquest any.
I ara anem a la cartellera a explicar i a presentar i a escoltar els tràilers de les estrenes que arriben. Comencem amb la més potent.
El cautivo.
¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras.
¿La estáis viendo? Una mano con un pañuelo.
La mano siempre se escondía. Hasta que se acercó un cautivo.
¿Sabes quién soy?
Vos sois Hassan Maja, señor Gerger.
¿Por qué te inventaste la historia de mi ventana?
Quiero historias, más historias.
Y por cada historia que le complaciera, el Bajá le prometió un día de libertad.
Así pues, comprad lo que nunca nadie debió quitaros.
Así nació el cautivo. Oye, Miguel, ¿qué estás tramando? ¿Pero de verdad creen ustedes que alguien puede escapar de aquí?
Es escapar o pudrirnos aquí.
¡Alguien tiene que morir!
Esto no es tu cuento, hijo. Esto es la vida real.
Esta ciudad es peor que Babilonia.
¿Quieres saber por qué te he salvado a ti?
Esta vez Hassan te hará pedazos.
Ya se arreglaré.
Tú vales más que todos nosotros.
Tú no eres nadie más que un embustero.
Y una marica.
No sé si todo esto que escribo verá la luz.
Aquest marica que acabem de sentir és Cervantes, que és el protagonista, és el personatge protagonista del Cautivo d'Amenábar.
Correcte, sí, sí. La nova pel·lícula d'Amenábar es basa en un dels episodis menys coneguts potser no tan coneguts de la vida de Cervantes, que és el seu captiveri a Alger l'any 1575, quan va ser capturat per corsaris àrabs. Va veure que si la seva família no pagava aviat el seu rescat, doncs li esperava una mort imminent, i va trobar refugi en la seva passió per explicar històries. Va desenvolupar una estranya afinitat amb el paixà d'Alger i va començar a idear
potser un cert component homosexual, no? Intel·lectual, sí. Segur, homosexual, sí, 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 està en debat.
És la pel·lícula que, justament, la polèmica ha vingut de la possibilitat de plantejar que Cervantes era homosexual. I bé, qui dona vida a Cervantes és Julio Peña Fernández, aquí que es va donar a conèixer per aquelles pel·lícules de Netflix de A través de mi ventana, A través de mi mirada, A través del mar, que adaptaven novel·les de romans adolescent. I bé, es veu que és una... Deia la Fotogrames que és una notable pel·lícula d'aventures que funciona com a tal, tot i que es veu que Amenábar en aquesta ocasió no ha fet ni cinema social, ni activista, ni tampoc ha volgut fer una pel·lícula LGTBI, sinó que, bàsicament, deia la Fotogrames que el que ha fet ha sigut la pel·lícula de la Fox de l'època durada de la Fox o la Metro-Goldwyn-Mayer, i que fins ara només es podia somiar. I destaquen això, doncs, que Julio Peña Fernández està prou bé en el seu paper. També tampoc ho fan malament els secundaris, però qui brilla és, d'alguna manera, Fernando Tejero i Alessandro Borghi, per sobre de tots Miguel Reyán, que dona vida amb aquest narrador que heu sentit al tràiler. I deia la Fotogrames també que hauria fet saltar les llàgrimes a Terence Moix, l'autor de novel·les com No digues que fue un sueño o El sueño de Alejandría, i en general la deixa molt bé. I per contra, en canvi, Jovi Consolas diu que hi ha molta química entre Julio Peña i Alessandro Borghi, que és qui dona... Alessandro Borghi és qui dona vida al baixar... Al baixar d'Alger,
no?
Al baixar d'Alger, sí. I que, bueno, que entre tots dos s'atreuen com dos imants d'alta potència, però en canvi diu que la resta del càsting que resulta una mica més qüestionable. Però que en general que Amenábar sap explicar històries i atrapar els espectadors amb la seva fabulació.
Tota la polèmica s'ha generat al voltant d'aquest Cervantes homosexual. Diu Amenábar que és un exercici de revisió històrica i que ell s'ha basat en estudis reals, però a xarxes ha sortit un historiador que justament acaba de treure un llibre sobre aquest període de Cervantes, sobre aquest episodi de la seva vida, i diu que no existeixen tals estudis. En tot cas, Amenábar diu que ell no diu que Miguel de Cervantes fos homosexual, sinó que va mantenir aquesta relació homosexual intel·lectual amb el seu captor, amb el baixà d'Alger, pura supervivència, potser, i que, en tot cas, si ell no hagués obert aquesta possibilitat, si no l'hagués mostrat, que s'hagués traicionat a si mateix, perquè ell és un homosexual declarat.
Sí, ja ho han dit, que és una pel·lícula que no agradarà amb els sectors més conservadors de la població, però que en general que és una pel·lícula d'aventures més que efectiva.
I Amenábar, que es prodiga poc.
Sí, perquè Mentre dure la guerra és del 2019, ara portava 6 anys sense dirigir. Havia fet una minissèrie entremig que es deia La Fortuna, basada en un còmic de Paco Roca, però sí, és un director poc prolífic, perquè abans de Mentre dure la guerra havia fet Regresión, que és del 2015, van passar 4 anys, i de Agora, que era la seva pel·lícula anterior a Regresión, van passar 6 anys també. Vull dir que últimament és un dels directors més prolífics de la dècada dels 90 i principis dels 2000. Ara està una mica més...
S'ha anat espaiant,
sí.
El cautivo de Amenábar és una de les apostes d'aquest cap de setmana, però també tenim una pel·lícula molt destacable.
Eddington.
Estoy grabando esto. Quedas avisado.
¿De verdad es necesario? Mira, yo...
A 2 metros.
¿Estás rezando?
¿Cómo estamos así? ¿Y lo que es peor? ¿Merece la pena? A costa de estar en guerra con vuestros vecinos. Por eso me presento alcalde. Alcalde de Eddington. Muchas gracias, sois estupendos. Antes pensaba que había que admirarte. Pero soy mucho mejor ser humano que tú.
¿Con quién estás hablando? Aquí no hay nadie.
Marido, sheriff, futuro alcalde. quieres las cosas simples y claras. Estamos luchando contra el mal.
Estas son tus calles.
No, son tus calles que debes proteger.
¡Abajo con ella! ¡Abajo con ella!
¿Sabes qué es morirse?
Sí.
Ahora la gente va a estar observando.
¿Tú no sabes controlar tu oficina y quieres dirigir la mía?
Votad a Joe Cross. Recuperemos nuestra comunidad.
Claro que sí.
Salvemos nuestra alma.
Joaquin Phoenix i Pedro Pascal són els dos protagonistes d'aquesta sàtira salvatge, Eddington.
Sí, sí, la nova pel·lícula d'Ari Aster, director de dues de les millors pel·lícules de terror d'aquest segle, Hereditary i Midsommar. Després va fer una altra que es deia Bo tiene miedo, amb la qual ja va polaritzar opinions de manera extrema, només va tenir opinions positives i negatives a parts iguals. I aquesta Eddington es va presentar a competició al passat Festival de Cannes, al maig, el passat mes de maig, i ja van avisar els crítics un cop es va veure de que polaritzaria opinions. I...
O sigui, o t'enamora o l'odies.
O t'enamora o l'odies. Amb aquestes dues últimes, les dues primeres ja són més pel·lícules de consens. Però aquesta última, que justament està ambientada al maig del 2020, i parla...
En plena pandèmia, doncs, amb el Covid, no?
En plena pandèmia, sí, en l'època del Covid, i parla, bueno, doncs, d'un xèrif que es veu que li criden l'atenció per entrar als llocs sense mascareta, el xèrif d'un petit poble de Nou Mèxic, que li criden l'atenció per entrar als llocs sense mascareta, i això, doncs, bueno, el que sembla, doncs, un gest ridícul acaba fent convertint-se en un polvorí i genera una disputa enorme entre ell i l'alcalde, i que acabarà fent que el xèrif aquest, que viu amb la seva dona i la mare d'aquesta, que està addicta a les teories de la conspiració, doncs s'acabi presentant a l'alcaldia i faci tota una batalla campal amb l'alcalde, que és un home llatí perfecte, a qui dona vida a Pedro Pascal. I bàsicament, doncs, això es veu que diu Cinemania que es mou entre la comèdia absurda i el cinema negre nihilista de tensió irrespirable. Es veu que té la... Tothom diu que és un western, fins i tot un amic meu deia que era un anti-Liberty Balance. I...
Estèticament el tràiler és en clau western.
Sí, sí, es veu que s'emmarca completament dintre d'aquest to. I això, i sobretot es destaca la interpretació de Joaquin Phoenix amb el paper d'un home que es veu que la seva psique es va escardant a mesura que el veus, i que fins i tot es veu que s'ha prestat a despullar-se d'una manera que pocs actors haguessin accedit a despullar-se.
Un Joaquin Phoenix que està sensacional, una pel·lícula que per uns és hipnòtica, que no pots deixar de mirar, que és brillant, i d'altres troben que és una mica grisa, com deia el Miquel, té partidaris i detractors, polaritza molt. Tenim més idees, més recomanacions.
Guardianes de la Noche, La fortaleza infinita.
A menudo me viene a la mente la idea de una jugada final. Quizá esta larga batalla termine al fin esta noche.
¡Qué noche más espléndida! ¿Cuánto tiempo sin verte, Zenitsu?
Els fans de l'anime i el manga i d'aquesta saga gaudiran d'aquestes dues hores i mitja que dura Guardianes de la Noche.
Sí, sí, dues hores i mitja, però es veu que passen volant amb espectaculars batalles que no pots apartar la mirada de la pantalla, i es veu que no, s'ha de veure en una sala de cinema, perquè d'altra manera es veu que no és el mateix ni molt menys. I doncs, en aquesta ocasió d'alguna manera és la primera de les tres pel·lícules amb les quals es tancarà la sèrie d'anime Guardians de la Nit, i la sèrie, bueno, és tot un fenomen mundial, té milers de seguidors a tot el món.
Que ompliran les sales de cinema, no?
Que ompliran segurament les sales de cinema. I bé, i es veu que en aquesta pel·lícula continua la història del manga de Koyoharu Otoge i té lloc just després dels esdeveniments del final de la cinquena temporada de l'anime, on bueno, els seus protagonistes començaven a preparar-se per la batalla que s'apropa. I això, i bàsicament doncs es veu que és un espectacle visual d'allò més impressionant.
El Japó se situa en el tercer lloc de les pel·lícules més vistes i ha recaptat més de 300 milions de iens. Tot un fenomen. I la teva última recomanació, Miquel?
Jone a veces.
Saltan sabit pensetan. Jone? Jone?
Jone a veces, Jone Batzuetan, òpera prima de Sara Fantova.
Sí, sí, una jove promesa sortida de l'escac que havia dirigit un curt que es veu que es deia No me despertéis, que va guanyar diversos premis en festivals. També havia dirigit una pel·lícula activa que es deia La filla d'algú, de l'escac també, i capítols de la sèrie Això no és Suècia. Doncs ara debuta amb aquesta pel·lícula que va guanyar la menció especial del jurat a la direcció al Festival de Màlaga, i que va d'una noia que amb 20 anys només s'ha de veure obligada a cuidar del seu pare i la seva germana petita, que el seu pare està malalt de Parkinson, i bé, i alhora viu el que és el seu primer amor amb una noia, i bé, i doncs bàsicament és una història de maduresa cap a l'edat adulta, d'una noia que passa a ser una dona i madura d'aquesta manera. Ambientada durant... Bé, és un híbrid entre ficció i una mica de documental, perquè està ambientada durant la Semana Grande de Bilbao, i es veu que les imatges de la Semana Grande són documentals, i per tant, doncs, una proposta més autoral per tancar la cartellera d'aquest cap de setmana.
Algunes d'aquestes propostes les podem veure aquest cap de setmana, d'altres haurem d'esperar.
Sí, correcte. El Cautivo, ja a partir d'avui, ja la tindreu al Kubrick, d'estrena, i fins al dimecres 17... I Eddington es farà també, però a les sales així de dijous, divendres, en versió original, i no se sap encara si a l'octubre o al novembre, però la farem. I res, us esperem a les així, avui a les 9, última sessió de Black Dog, de Wang Hu, i després, el cap de setmana, Los Rose, la comèdia amb Benedict Cumberbatch i Olivia Colman, en versió original i doblada al castellà. I després continuem Romeria a l'Assassí dissabte a les 5:30 i dimecres a les 5:30. I després, la setmana que ve, la tornem a passar al Kubrick Romeria. I res, i al Kubrick doncs us esperem amb El Cautivo, per tant, esperem que gaudiu de les aventures de Miguel de Cervantes.
Segur que sí. Moltes gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.